Els propers minuts nosaltres parlem d'alimentació i abans els faré un parell de preguntes. A vostès, què és el que els fa sentir més o menys saciats? Creuen que és cosa de la quantitat d'aliment o és cosa del tipus d'aliment que ingerim? Als propers minuts resoldrem aquestes i altres qüestions, de ben segur. Saludem abans el nostre company a Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Molt bona tarda, molt bon dijous.
Bona tarda, Edu.
Escolta, aquestes preguntes ens les fem no perquè haguem entrat en època de quaresma i, per tant, ara tothom, qui més qui menys, doncs, començarà a degustar els bunyols, ahir en parlàvem, sinó perquè hi ha, darrere de tot plegat, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili.
Doncs així és. Justament un equip del grup de recerca en nutrició de malalties metabòliques del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, també juntament amb l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili, doncs han identificat un grup de metabòlics a la sang doncs, que es relacionen amb una major percepció de sacietat després de la ingesta d'aliments, després de menjar. Aquesta investigació s'ha fet, és important això també, en col·laboració amb investigadors de Dinamarca i del Regne Unit. I per parlar-nos de tot plegat hem volgut convidar i saludem a Mònica Bulló. Ella és la persona, la investigadora que lidera justament aquest grup de recerca. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Abans que tot, com va sorgir la idea o la necessitat de fer aquest estudi o amb quin objectiu ho encaràveu?
Bé, aquest estudi forma part d'un estudi més ampli, d'un projecte europeu que va començar ja fa bastant de temps, amb l'objectiu de buscar, de demostrar, de fet, que incrementant la sacietat, al final doncs, un ingereix menys quantitat, després parlarem si de cas de qualitat també, no? Menys quantitat d'aliments i, per tant, és capaç de regular el seu pes corporal. Aquests resultats principals de l'estudi els vaig publicar ja fa un temps, però des del nostre grup de recerca doncs estàvem interessats en conèixer una miqueta més els mecanismes que d'alguna manera poden explicar això. No? I per això doncs, bueno, estàvem molt interessats en d'alguna manera poder trobar algun marcador de sacietat que fos molt més objectiu que no pas les eines o les mesures que tenim avui en dia per poder justament saber si una persona doncs, es troba molt saciat o es troba poc saciat.
Com podríem explicar-ho als nostres oients, el motiu pel qual ens sentim precisament més o menys saciats? Abans ho preguntàvem, no? No sé si es tracta potser més de la quantitat o del tipus d'aliment.
Jo diria que es tracta de la quantitat, evidentment, es tracta també de la qualitat i afegiria, probablement un tercer jugador no?, en aquesta història, que seria també el metabolisme, d'alguna manera, el com ser de cadascú, que hi poden haver implicacions genètiques o simplement pues, bueno, implicacions bioquímiques que ens fan que cadascú sigui diferent i que, per tant, que cadascú respongui d'una manera diferent a un mateix estímul, en aquest cas, pues, el menjar, doncs, no? Llavors, habitualment, la societat, realment, la regulació de la societat és un tema molt complex, és un tema que al final, d'alguna manera, el nostre tracte gastrointestinal acaba contactant amb el nostre cervell, no? I dona una informació determinada i cada vegada que nosaltres toquem el que és sistema nerviós central, cervell, doncs la cosa, diguéssim, es complica molt. No? Llavors, habitualment, per valorar la societat, la millor manera de saber una cosa és preguntar. No? Per tant, tu li preguntes a la persona a la que estàs treballant quan saciat està. I em diràs, home, això és molt, molt banal, és molt simple. No? Bé, evidentment, és una miqueta més complicat, però al final és això. És a dir, nosaltres generem una escala de 10 centímetres, que està doncs, cada centímetre, una ratlleta, i durant diferent temps, que actualment són 2 hores, 3 hores, o fins i tot, com vas aquest cas, durant tot el dia, tu li vas preguntant a aquella persona quan saciat se sent. Sent 0, gens saciat, per tant, tinc molta gana, i 10, doncs molt saciat. A partir d'aquí, doncs, bueno, tens com que diu, és el que coneixem com a escala analògica visual. ¿Vale? Clar, això és molt subjectiu.
Anava a dir que això depèn molt de la persona, vaja, del realment cadascú la gana o el que estigui acostumat, allò que diuen, no?, de si l'estómac es tanca o no es tanca i arribem a aconseguir fins i tot acostumar el cos. Per tant, això també pot anar canviant en la vida d'una mateixa persona
de fet,
en funció de com s'habitua.
I aquest és el principal problema, que és una eina, que és l'eina que s'està utilitzant, perquè dintre de tot és la millor que tenim, almenys avui en dia, però és una eina doncs, això, molt subjectiva, no? Que no només canvia de persona a persona, sinó que depèn de l'estat d'ànim, depèn de l'ambient, doncs potser respons diferent si comença l'operació biquini o si estàs començant l'hivern. Vale? Per tant, és una eina que sí, que funciona i té una certa credibilitat, no? Sobretot perquè no la fas només una vegada, sinó que fas una mesura, diguéssim, seriada, no? Diverses vegades, per tant, disminueixes aquesta variabilitat, però la gran crítica és que és això, és totalment subjectiva o depèn de cada un dels individus. Llavors, a l'hora de comparar entre una persona i una altra, doncs es fa complicat. Bé, per això, nosaltres buscàvem alguna manera que des d'un punt de vista bioquímic poguéssim trobar alguns marcadors que tu ja no pots modificar en funció del teu estat d'ànim o si vols, com aquell que diu, enganyar el metge o enganyar l'investigador. Vale? Depenen del teu metabolisme i allà estan, no? Com aquell que va i es fa doncs, una valoració dels nivells de glucosa o d'un colesterol. Aquella molècula té unes concentracions determinades en sang i això és molt més objectiu que no pas les mesures de tenim, diguéssim, fins ara. Per això, doncs, una miqueta vam intentar aprofundir, aprofitant que teníem aquest estudi molt més ampli, aquest estudi europeu, que justament valorava com, saciant-nos més, som capaços de mantindre el nostre pes corporal a més llarg plaç. I el que hem trobat, doncs, una miqueta és el que comentaves, és a dir, vam aprofitar dues mesures de sacietat separades en el temps, vale? De manera que, en certa manera, doncs, repliquem els resultats de la primera mesura en una segona mesura. És una replicació en la mateixa població, per tant, té unes certes limitacions, però ja és que no només que hem trobat aquest resultat en una ocasió, sinó que els hem trobat en dues ocasions separades en el temps. I el que veiem és doncs una sèrie de metabòlits que alguns es relacionen de manera positiva amb més sensació de sacietat i d'altres es relacionen de manera negativa amb menys percepció de sacietat. De manera que tenim marcadors, podríem dir-ne, positius del grau de sacietat i marcadors negatius del grau de sacietat. No sé si m'he explicat correctament.
Aquests indicadors, Edu, explicarien perquè quan una mateixa persona anem a dinar, no? Unes persones i mengem, per exemple, doncs, un mateix entrepà, una persona queda més o menys saciada, o gent que tot el dia està picant i que constantment té gana.
Sí, una miqueta aquesta diguéssim és la idea, perquè justament aquests marcadors de sacietat nosaltres els miràvem en la sang recollida en dejuni. És a dir, que no depenien del que haguéssim menjat, sinó que depenien de la nostra situació fisiològica basal. Llavors el que fèiem és, els donàvem un en aquest cas era un esmorzar controlat, a tots igual, i el que dèiem és com un individu doncs, se saciava més i un altre individu doncs, se saciava menys. Vale? Però estàvem parlant sempre de marcadors basals, és a dir, amb dejuni.
I en general, professora, tendim a passar gana o no, a anar a fars sempre? Tinc la sensació que és més aquesta segona, eh? Però vaja, digui'ns-ho vostè.
Passar gana realment és molt complicat i és un dels principals problemes que tenim quan treballem o quan ens enfrontem a el que seria qualsevol estratègia nutricional pel control de pes corporal. Si una persona passa gana, aguantarà aquella dieta o aquella intervenció un dia, tres dies, una setmana, 15 dies, vull dir, hi ha una certa capacitat o un cert esperit de sacrifici, però al final, pues, evidentment, passar gana es passa malament. Si alguna vegada n'heu passat perquè heu hagut de fer un dejuni pel que sigui, no? Ara comentaves abans que estàvem també en època de dejuni i abstinència, no? Però realment passar gana fa que la persona acabi fracassant en la seva intervenció. De manera que el poder conèixer molt més quins són els mecanismes que fan que puguem mantenir amb aquella persona saciada ens porta doncs, en un futur a poder dissenyar, no? Estratègies nutricionals una miqueta més en el camp de la nutrició personalitzada, que ara és un tema també que està bastant de moda, no? Per tant, de poder fer intervencions nutricionals adequades en quant a quantitat i en quant a qualitat, que és un aspecte que no hem d'oblidar, però que a més ens permetin que aquesta persona, si realment ha de reduir la quantitat de calories que ingereix al llarg del dia, doncs ho pugui fer sense necessitat de passar gana, perquè sabem que si passa gana acabarem fracassant.
Tot i que ara fa un moment en feia una mica de referència sobre el tipus de mostres, amb quantes persones s'ha fet l'estudi i com... En què consistia exactament?
Sí, això era, es va fer l'estudi amb persones amb sobrepès o obesitat, vale? No grans obesos, estem parlant d'una població, bueno, d'una població, un target poblacional malauradament bastant comú i a més que està augmentant la incidència d'aquesta obesitat. És, en definitiva, i parlant en temps de pandèmia, no? És una pandèmia potser silenciosa, no tant... sí, no tan escandalós o no saltat tant els mitjans de comunicació de manera diària com la pandèmia que estem vivint actualment de Covid. No? El primer anàlisi el van fer 151 persones i el segon, vam perdre part de la mostra, vam acabar fent-lo amb 140, o sigui que podíem dir que al final la mostra són 140 individus. Llavors aquesta gent venien a les nostres voluntaris d'estudi, venien a les nostres instal·lacions en dejuni, com us comentava, allà els fèiem una extracció sanguínia per veure aquests paràmetres basals que no estaven relacionats en principi amb cap tipus d'aliment o de matriu alimentària, i el que fèiem és, els fèiem aquestes escales analògiques visuals, aquest anar marcant, no?, del 0 al 10, quan saciat estic, a diferents temps després d'un esmorzar. Consideràvem a tots ells un esmorzar idèntic, evidentment perquè no hi haguessin diferències en quant a que sigui a diferent quantitat energètica o diferent tipus de matriu, i llavors els fèiem aquest seguiment. En realitat, l'estudi els fèiem durant tot un dia. Esmorzaven a l'hospital, dinaven a l'hospital, entrenaven a l'hospital i els donàvem una bossa, no?, amb el sopar perquè se'l mengessin a casa seva, perquè no fer-los estar 24 hores en les nostres instal·lacions. ¿Vale? Però l'estudi aquest metabolòmic vam utilitzar el que seria una societat una miqueta més aguda, és a dir, les tres primeres hores després d'haver esmorzat. Llavors, tots els individus estaven en les mateixes condicions, només que bueno, cadascú, pues, evidentment, té la seva fisiologia o la seva bioquímica, no? I això és el que ens mostra, pues, aquestes diferències en aquests metabòlits en quant a més o menys s'estima.
Senyora Bulló, vostè ara parlava tot just fa un momentet també de la pandèmia. La pandèmia ho ha condicionat també aquesta sensació de la societat? L'època de confinament en què, per exemple, doncs, gairebé assaltàvem els supermercats, sobretot les primeres setmanes també, la manera com es va arribar a modificar el carro de la compra a mesura que passaven les setmanes. És a dir, si aquest estudi que vostès van fer en uns dies, unes setmanes concretes, el traslladéssim a dintre del que ha estat aquesta època de confinament tan estricta, trobaríem també una evolució en els resultats?
A veure, realment nosaltres el que estem buscant és uns marcadors bioquímics que no canviïn en funció de l'estrès o de la situació, diguéssim, ambiental, perquè si no ja no són tan objectius. Però sí que és cert que, i això va entrar en una publicació relacionada amb això el passat mes d'agost, sí que és cert que en la situació de confinament i de, podríem dir-ne, també d'estrès degut a l'evolució de la pandèmia, a la taxa de contagi, també, malauradament, a la quantitat de defuncions que hi ha hagut, no? O no defuncions, però de casos realment greus i severs que han estat instal·lats a la UCI durant molt de temps, sí que va canviar, com bé deies, totalment la cistella de la compra. Ha sigut especialment crític en les persones que han tingut sobrepès, que tenen sobrepès o obesitat, perquè, a més, són persones que, bueno, doncs, potser van deixar de poder consultar el seu metge, el seu dietista nutricionista. Moltes vegades tenen també un component un component més, podríem dir-ne, conductual, no?, de picar entre hores. Clar, si estàs tancat a casa, no pots sortir, no pots, a més, redueixes la teva activitat física i a sobre doncs, tens accés a una nevera que la pots anar omplint, doncs el resultat és bastant explosiu. I el que vam veure amb aquest estudi que et comentava és justament això. És a dir, que augmentava l'ansietat, augmentava la depressió i augmentaven aquests atacs bulímics, no?, o de picoteig que comentaves. I, òbviament, el perfil d'aliments majoritari no era justament el més saludable. ¿Vale? Com això afectaria la societat? Teòricament, hauríem de trobar una menor societat probablement provocat, en certa manera, per aquest estrès. Sí que és cert que amb aquestes condicions, evidentment, no pots fer estudis. Per tant, no tenim, no?, dades que ens demostrin científicament, no?, com això evoluciona. Però les paraules que el nostre metabolisme i la nostra percepció de quan mengem, del què mengem i de com ho mengem, canvia totalment.
Per a què serviran a partir d'ara els resultats d'aquest estudi? Quines seran les properes passes?
Val a dir que això és un primer estudi, de fet és el primer que utilitza la metabolòmica, que són aquestes plataformes de screening a gran escala de diferents metabòlits, de perfilar, diguéssim, diferents substàncies en el nostre organisme. És la primera vegada que s'aplica per estudis de societat, s'ha aplicat en altres estudis. Nosaltres portem també, com molts altres grups, treballant en l'àrea d'obesitat, cardiovascular, diabetes, en metabolòmica, amb altres objectius. El que sí que d'alguna manera permet és, bueno, donar-se en compte que la societat no només depèn de què contingui l'aliment, sinó que hi ha un component intern nostre que d'alguna manera ens condiciona per saciar-nos més o menys. Per tant, això, en el temps, com us deia, òbviament s'ha de contrastar amb altres poblacions, s'han de fer més estudis en aquest sentit, fins i tot veure si hi ha altres metabòlics que nosaltres, o millor, doncs no vam analitzar i que també puguin tenir un paper rellevant. Ens permet bàsicament dues coses. Una, un major coneixement de com es regula la necessitat des d'un punt de vista bioquímic. I això què fa? Això fa que puguem dissenyar en un futur estratègies tant des d'un punt de vista preventiu com des d'un punt de vista terapèutic. És a dir, podem d'alguna manera dissenyar, quan parlo d'estratègies ja no només me refereixo a estratègies farmacològiques, sinó d'alguna manera dissenyar nous productes, i aquest era un dels objectius globals del projecte aquest europeu que comentava, el projecte SATIN, en el qual s'engloba aquesta anàlisi metabòlica. L'objectiu del projecte SATIN era el disseny de nous productes amb capacitat saciar. Doncs, si sabem quines vies metabòliques, quins processos del nostre organisme podem modificar per augmentar o per disminuir, perquè ens pot interessar disminuir la percepció de societat si el que volem és que la persona mengi més. El principal problema acostuma a ser habitualment el sobrepès o obesitat, però també hi ha un percentatge de població, a vegades població malalta, que té un infrapès, i que en aquest cas ens pot interessar regular-lo totalment a l'inversa. És a dir, no fer que estiguin molt saciats, sinó al contrari, fer que no se saciïn tant i que, per tant, el seu organisme vagi a buscar més aliment. Per tant, en el món de la prevenció, l'estratègia preventiva i terapèutica, sobretot per el que seria disseny de productes, pot ser realment útil, no? També a l'hora de fer estratègies, doncs, si tu saps a priori quina és aquella persona que et respondrà millor a un determinat estímul, doncs igual t'estalvies una miqueta de temps, no?, a l'hora d'anar provant diferents estratègies.
Vaja, haurem d'estar a l'aguait, doncs, a veure com tot això evoluciona i al final acaba convertint-se en aquesta eina que pugui ajudar a millorar una miqueta, doncs, totes aquestes planificacions alimentàries. No sé si fins i tot, professora, això es podria arribar a aplicar, per exemple, en llocs, en zones on hi ha una manca d'alimentació, que no hi ha accés a aliments i, per tant, doncs, pogués... No hauria de succeir això en cap lloc del món, però malauradament passa.
També hem de tindre en compte una cosa, és a dir, una aportació calòrica a l'organisme hi ha de ser. Llavors, el fet de sentir-se més saciat, si al final tu el que fas és que aquella persona se senti molt saciada però no ingereixi gens d'energia, des d'un punt de vista de dir-se bé, doncs pot ser genial, però l'organisme necessita energia. Per tant, no ho veig tant com una solució per aquelles zones on hi ha un dèficit en l'ingesta energètica, ho veig més com una potencial estratègia per aquelles poblacions que tenim massa accés, potser, a quantitat, diguéssim, d'energia. Però una cosa que tampoc hem d'oblidar és que hi ha dos aspectes a tindre en compte en quant a l'alimentació. Un és la quantitat i l'altre és la qualitat. És a dir, no podem dir només ens fixem en la quantitat i si menys o menys, doncs ja perfecte des d'un punt de vista saludable, perquè no és així. El tema està que si menges menys, d'acord, està bé, de quan cobreixis els requeriments mínims. Però aquesta qualitat d'aquesta alimentació és l'adequada. Jo sempre quan parlo amb els alumnes els comento que en metabolisme o nutrició hi ha dos punts, no? Quantitat i qualitat. I sempre hem d'abordar els dos braços com aquell que diu d'aquesta qüestió. En el cas de la societat estem parlant de quantitat. També en certa manera estem parlant de qualitat, perquè en funció del tipus de nutrient que nosaltres tinguem, la resposta que genera el nostre organisme és diferent. És a dir, no se sien igual els greixos, i aquest és un problema greu, que, per exemple, els carbohidrats o la proteïna. De fet, els greixos tenen una capacitat saciant molt petita. I això què fa? Que tots aquells productes que porten greixos no sempre són saludables, siguin aquells productes que tendim a menjar més perquè no ens generen aquesta sensació de saciat. Per tant, l'organisme, el nostre cervell, no entén que ja en té prou i continua menjant. Mentre que altres aliments, per exemple, més rics en fibra, que poden ser potser més saludables, o amb carbohidrats integrals, que en definitiva són rics en fibra, se sien més. Per tant, parem abans de menjar. Sí. I són just aquells que des d'un punt de vista qualitatiu, de qualitat, no de quantitat, són interessants.
Ha quedat entès, professora, i a més li agraïm que hagi utilitzat un llenguatge tan planer que tots haguem entès, que de vegades aquestes coses, quan dèiem parlarem amb el Departament de Bioquímica i Biotecnologia, ens esgarrifàvem. Celebrem que ens ho hagi fet amb un llenguatge entenedor per tothom. Mònica Bulló, li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació del programa.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Que vagi molt bé, a reveure. I gràcies també, Adrià Requesens, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, que acabis de passar molt bon dijous. Fins demà.